Que els morts em disculpin si em perdo el record. Demano perdó al vell amor per tenir el nou com a primer. Perdoneu-me, guerres llunyanes per portar flors a casa. Perdoneu-me, ferides obertes per haver-me punxat el dit. Demano perdó als que clamen des d'un abisme pel preludi d'aquest disc. Demano perdó a la gent de les estacions per dormir a les 5 del matí. Perdona'm, esperança abandonada, per riure de tant en tant. Perdoneu-me, deserts, per no córrer a trobar-vos amb un got d'aigua.
Avui fa un any que el pare va morir. Un 5 de maig, el dia de l'aniversari de la Irina. Feia fred, nevava. Jo pensava que no ho podria suportar. Tu et vas desmaiar, te'n recordes?
Quina vergonya.
Vas caure a terra inconscient. Però ja ha passat un any i recordar-lo comença a fer una mica menys de mal. Irina, t'has convertit en una dona meravellosa i plena de llum. Agafa't a la vida, sempre, amb totes les teves forces. Per molts anys, amor meu.
Per molts anys,
Irina. Així és com arrenca una obra de teatre que està tenint un èxit espectacular, que segur que n'heu sentit a parlar aquests dies, que es diu Les tres germanes. És un text de Chekhov en l'adaptació que n'han fet el Julio Manrique, la Cristina Genevat i el Marc Artigau, que s'està representant al Teatre Lliure de Montjuïc, però que queden pocs dies, fins al 17 de gener es podrà veure. I d'aquesta obra en volem parlar precisament a aquesta hora, al Matí de Catalunya Ràdio, amb els seus protagonistes, amb el Julio Manrique d'entrada, que és el director, a més d'haver-ne adaptat el text. Molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
I enhorabona.
Moltes gràcies.
Ara en parlarem, gràcies. Però suposo que esteu satisfets, no?
Estem molt contents. Estem molt, 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 molt contents. I feliços d'haver-la pogut aixecar, feliç la companyia de fer-la i amb moltes ganes de seguir-la fent tot el temps que sigui possible.
Ara en parlarem. La Cristina Genevat. Molt bon dia, Cristina.
Hola, molt bon dia.
També actriu, una de les tres germanes, la germana gran, i a més també has adaptat a aquest text, eh?
Sí.
També ens acompanya la Maria Rodríguez, que és la germana mitjana, la Maixa.
Hola, bon dia.
Hola, Maria, molt bon dia. I des de casa, per trucada, tenim la Helena Terrats. Hola, Helena, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia.
L'Helena és la germana petita, la Irina. Comencem per aquest apunt que feies ara, Julio, de moltes ganes de continuar-la representant, perquè clar, ha passat a molta gent aquests dies de festes, de buscar alguna activitat, no?, una obra de teatre, o per passar els dies de festes, o per fer regals per festes també, i no queden entrades. Clar, estan al 50%, no queden entrades, i s'acaba el dia 17, i s'acaba. S'acaba, s'acaba.
Hasta nueva orden, diguem-ne. D'entrada, sí, d'entrada el dia 17 s'acaba almenys aquest primer període i després veurem en el futur. La sensació que estem tenint tots és que sí, és que molta gent que té moltes ganes de veure-la no podrà veure-la aquest cop, perquè afortunadament s'han exhaurit les entrades ràpid, perquè la proposta majoritàriament sembla que ha funcionat, ha arribat, a la gent li parla, li commou... I llavors ens encantaria, perquè és un projecte gros, complicat, i en fi, també molt ple d'ànima, crec, no? I molt estimat per tots els que hem participat a aixecar-lo. Ens agradaria donar-li més vida, ens agradaria fer-lo arribar a més gent.
Mm-hmm. Sí. I de què depèn aquesta nova ordre?
Doncs del Teatre Lliure, evidentment, que són els productors de l'espectacle, i de trobar un encaix. No és fàcil, perquè amb la situació de la pandèmia, a nivell de programació, la veritat és que la cosa ha estat molt complicada per tothom, no? Van quedar coses penjades que s'han hagut de recuperar, després endarreria altres, etcètera, etcètera. En fi, és molt... Però sobretot depèn del Teatre Lliure i de que tots plegats tinguem molt ganes, no? I reconeguem una mica aquests inputs que ens arriben, que és de, ostres, volem veure-la, no?
Us l'esperàveu, aquesta bona acollida que ha tingut l'obra? Que està tenint, vaja.
A veure, era una mica un risc, perquè no deixa de ser una versió, molt versió, de Les tres germanes, però estàvem molt convençuts del treball que teníem. Crèiem que com a poc seria interessant, i seria interessant de fer-lo i de que es veiés. I llavors l'acollida després, doncs mira, encara ha estat encara millor, no? Però sí que estàvem convençuts que teníem una bona feina i que, si més no, era interessant que es fes. Mm.
És un text de Txékhov, que així d'entrada, per la gent que no estigui molt avesada en el teatre, pots suposar un tir enrere, no? Ostres, un clàssic, no? Una cosa així densa, però l'adaptació, precisament, la gràcia és que és molt proper, no? I ara, quan tu deies, és un text que commou, una obra que commou, plena d'ànima, i és que et toca, jo crec que et sents identificat o amb algun personatge o amb alguna conversa o amb alguna de les preguntes que fa, perquè fa preguntes que et toquen molt. Per tant, potser part del secret de l'èxit que està tenint sigui aquesta també, no?
Sí, jo realment quan vaig rebre l'adaptació em va encantar i vaig dir, uau, quin currasso, no? I a partir d'aquí, i com nosaltres la vam anar treballant amb el Julio i amb tots els companys, doncs clar, això que deies d'esperes l'èxit o la rebuda aquesta, dius, mai s'ha d'intentar treballar com des d'aquí, no? Però el treball era com tan bonic, tan constant i d'anar descobrint coses que crec que ha sigut com conjunt, adaptació i creació d'espectacle també.
Perquè quan agafeu un text d'aquest tipus, què us plantegeu? Què volíeu ressaltar? Què volíeu... anava a dir obviar, però potser no és això, no? Deixar més en un segon terme, en un segon pla?
Doncs... La intervenció a l'adaptació ha tingut a veure amb el context, sobretot. O sigui, el que volíem era, amb la crisi i el marc, el que volíem era preservar l'ànima de l'obra i modificar-ne la forma per fer-la arribar, per com tu dius, perquè la gent s'hi veiés allà, perquè aquelles preguntes que llencen els personatges fossin el tipus de preguntes que ens fem nosaltres mateixos avui en el nostre món actual, no? Llavors, per això havíem de modificar una mica el context. Aquesta obra parla sobre la recerca de la felicitat, sobre el malament que ens ho muntem de vegades, no? Buscant aquesta cosa tan complicada que és la felicitat, sobre la tensió entre allò que idealitzem i el que realment vivim, no? Sobre les expectatives, tot això és aquest Moscú, no? Aquesta metàfora que llença Txékhov. I també sobre el món que deixarem els que vindran després de nosaltres. I aquesta pregunta, i especialment en l'època de la pandèmia que estem vivint, no? En què s'han delatat tantes coses, tantes mancances, crec que és una pregunta que ens fem tots una mica, no? Aquest interrogant cap al futur de sobte se'ns ha crescut, no?, en majúscules, doncs això també forma part de l'obra. Tot això volíem preservar-ho. Què volíem modificar? Doncs contextos. A l'obra hi ha militars, nosaltres no volíem veure militars a sobre de l'escenari, per exemple, no ens explicaven res, no ens caien simpàtics, i llavors volíem que alguns dels interrogants que tenen a veure amb aquest món que deixarem rebotessin a l'espectador d'avui. Aquí ens va aparèixer el tema del canvi climàtic, que em sembla que és una de les urgències claríssimes i de les inquietuds més grans que tenim avui en dia, no? I que ens obliguen a modificar alguna cosa, i aquí ens van aparèixer els geòlegs, en fi. Van modificar coses de context per preservar els vincles, no?, entre els personatges, que és una altra cosa molt important a l'obra, les relacions entre ells, relacions familiars, relacions d'amistat, relacions d'amor, de desig, de desamor, etc. I preservar l'ànima de l'obra, els grans interrogants de Txékhov, que jo crec que continuen colpejant i commovent avui, no?, com fa 100 anys.
Unes relacions que giren a l'entorn d'aquestes tres germanes, que a més de ser germanes, podríem dir que són amigues, també. Tenen una relació d'amistat. Per la gent que no hagi vist l'obra, quines tres germanes descobriran? Què és el que destacaríeu d'aquesta relació entre totes tres?
Bueno, a veure, tenen una cosa que ja ho vam buscar des de l'adaptació i que crec que és curiós, que és que són tres germanes de tres generacions una mica diferents, no? I això crec que és bonic també, perquè elles es posen en qüestió les coses que van amb la generació. I a veure, jo, la Maria i l'Helena... Som de tres dècades diferents, no?, cadascuna de nosaltres. Oi, Helena?
Correcte.
I tant, Helena! Estàs ahí, manifiesta-te.
Explica-ho tu, una mica.
Val. Que no us veig. A mi el que em sorprèn molt, no?, de sempre que es fan les tres germanes és que sempre es varia lleugerament amb l'edat d'elles, no? I tot i així, els vincles entre elles es mantenen igual i s'explica igual què passa aquí i aquesta sororitat que en el fons hi ha entre les tres, no? Jo cada vegada en les funcions és una de les coses que més em fixo. Al principi dels assajos no ho veia tant, no? Ara ho veig molt, com sempre es tenen, sempre es busquen i també a vegades fracassen en l'intent d'ajudar-se, no? com ajudar-se a transitar tota aquesta mena de sofriment que elles mateixes també es traspassen les unes a les altres, perquè a vegades també una de les coses que parla l'obra, no, és d'aquestes herències que ens queden de la família, dels pares, i com entre elles també hi ha una lluita, no, de què ens quedem del pare, què no ens quedem del pare, què ens quedem de la mare i què no, a nivell d'hàbits, no parlo de coses materials. Però jo crec que en aquestes tres germanes, que sí, que entre nosaltres doncs, cada una és d'una dècada diferent, serveix per explicar la versió que vosaltres heu volgut reescriure. No? En el cas, ara ja parlo per mi, de la Irina, ens serveix molt començar-la amb 18 anys i acabar-la amb 24, per també tractar tot el tema que deia el Julio de l'emergència climàtica, no? I d'aquestes noves generacions que són les que estan portant el mando d'aquest tema tan important.
A més, en el cas que el personatge de l'Irina, que comença platòrica, no? Plena d'energia, d'il·lusió, i farem, i canviarem, sí, i la revolució. I clar, al cap de pocs anys, amb els 24, és una altra persona, eh?
Sí, bueno, és el que passa, no? Que et trobes que... Bueno, no sé, Helena, com ho veus tu, però jo penso que viu el que ens passa, no? Que amb 18 anys tot és possible, però després ho has de fer. En 18 anys tot és possible, però després t'has d'atrevir, no? Has de fer els passos. I la Irina, pobreta, no acaba de trobar
com
fer-ho.
No troba la manera, no? Jo crec que ens passa a tots, no? Hi ha un moment en què ho veus molt clar i aquell moment és or, no? Jo crec que això també per l'espectador és molt important, perquè des de fora és molt clar, és com, dona-li valor, això. No ho llencis a la basura, no? Que és una mica el que li passa a ella. I el que els hi passa a totes, no? La Masha també troba aquest enamorament i, què faig amb això? Però si estàs tocant, no? Estàs tocant la llum, no marxis.
Clar, és com que no en sabem de ser feliços. O potser ens han dit o ens hem cregut que la felicitat és una cosa espectacular, que brilli molt, no? Que ens omple molt i potser la tenim i és més discreta i més petitona i no la sabem apreciar, valorar.
Jo crec que hi ha alguna cosa d'això, sí. Les expectatives, no? Els projectes, allò. Hi ha una frase molt eloqüent a l'obra que diu perquè no som capaços de viure una vida a l'alçada de la vida que projectem o, si no, de projectar una vida a l'alçada de la vida que vivim. Aquest segon pas també és interessant, no? Jo crec que aquí enmig hi ha algun equilibri, no? Entre assumir el que realment ets, fins i tot assumir el que realment vols, no? Perquè de vegades ens demanem coses que potser ni tan sols les volem, no? I que ens impedeixen acostar-nos a la vida, no? En tot cas, això que deia l'Helena, jo estic molt d'acord. Hi ha moments que si els deixem passar, dius, merda, no? Ja no tornen i crec que Txekhov volia explicar alguna cosa respecte a aquests moments i animar-nos a que ens atrevíssim a viure'ls. Sí.
Com és actuar dins de la peixera?
Doncs és molt interessant. Al principi feia una mica de por, no? Noies.
Claro, perquè, clar,
una mica.
Ens hem d'acostumar a no percebre el públic, que això per mi és el més dur. Perquè, clar, en una època en què ens hem tocat poc des de fa temps, no? I tens poca... Ostres, la peixera, que els primers dies era igual si hi havia públic o no. Vosaltres no el sentim, el públic.
No sentiu el públic?
No sentim res.
Si no sentiu la tos...
Res.
Ni els carmels, que això està bé.
Els carmels,
però no n'hi ha tants de carmels, ara.
Algun riure.
Algun riure, però... Ha de ser com molt elevat, no?
Però, sobretot els sentim quan estem a fora, entre cametes, esperant per entrar, però a l'interior de la peixera no sentim el retorn. Ostres, no. És a dir, i clar, és molt estrany, això, en
teatre.
És
molt estrany, sí.
Però bueno, també té un punt interessant, no? És com, estem molt allà, és molt de veritat.
Però llavors t'obligues a estar més concentrat com a actor, com a actriu?
Bueno, és una concentració amb tots nosaltres, no? Perquè jo crec que els vidres el que fan, aquesta paraula se sent molt, però és com una bombolla. De cop som una bombolla, llavors tot el que passa allà, i llavors tant és. Arribarà, perquè arribarà. I això ho vam veure a les primeres prèvies, no? Que la primera prèvia és com un... Uau, no tenim cap tornada, no? Però a partir d'aquí, doncs, és com... Difícil, però és bonic també, perquè l'única cosa que has de fer és escoltar. Llavors, o sigui, tens una partida com molt clara i a partir d'aquí doncs ja anar tirant amb els teus companys i companyes. Llavors, això també és molt agraït.
Això a nivell de direcció és un repte també?
Sí, completament. Sí. L'escenografia és del Lluc Castells i ha fet una feina fantàstica i ha llançat una proposta que és un desafiament, no? Però ara que deia això de la bombolla, la Maria, és curiós. Algunes coses que ens han passat amb aquest muntatge és curiós. Per exemple, aquesta escenografia, que hi ha gent que ha dit, hòstia, és una escenografia Covid, no? Sembla que l'heu feta pensant en el moment en què vivim, i no és cert, perquè aquest projecte i l'aposta d'espai està feta des de molt abans del març, del primer confinament, etc., quan no sabíem que viuríem tot això que hem viscut després. Però aquesta idea d'espai sorgeix del treball amb el Lluc i de moltes converses en què finalment ens deien, bueno, aquests personatges de Chekhov és una mica com si visquessin dins d'una bombolla, no? Una bombolla que ells s'han creat i ara no poden fer-la, no saben com fer-la esclatar. Ja voldrien sortir-ne, però no saben com. I utilitzàvem exactament aquest concepte, no? Aquesta paraula bombolla que es va acabar convertint en aquesta peixera que ens havia de dir...
I al final som un grup bombolla.
Uns quants mesos més tard no pararíem de parlar de bombolles, no? De veritat, van així. Sí.
Però funciona, la peixera, les projeccions, la música...
Doncs que bé. Doncs que bé, espero que sí. En tot cas, jo trobo que hi ha alguna cosa molt... molt bonic. Els obliga a un exercici, jo crec que sí, de superconcentració, en tot cas d'agafar-se molt fort els uns als altres. No? És un exercici de quarta paret, que és un concepte que utilitzem en teatre sovint, radical, diguem-ne, no? I d'aïllament radical. Però jo crec que veure'ls allà com tancats entre murs invisibles, que és un concepte al que s'al·ludeix també a la versió, morint-se de ganes d'acostar-se a la vida, de ser feliços, no sabem com, no? Buscant ansiosament, quasi desesperadament, i veure que segueixen tancats, no? Fins i tot quan s'encomanen a la llum, a un hem de viure, no? Que és aquí on deixem l'obra i que teníem ganes que això s'unés també amb força, però les parets continuen estant allà, no? Que crec que és el gran interrogant, no? Com i quan aprendrem a tombar-les, no?
I els aplaudiments us arriben o no?
Mira, els aplaudiments ens posen un xivato a dintre. O sigui... per tenir-los controlats més que res per la cosa pràctica de saber si hem de sortir una altra vegada o no. Ens posen un xivato que ja el teníem quan dirigia el Julio, pues, amb ell el sentíem per un xivato, perquè dintre no se sent res.
Clar.
Llavors, clar, ell...
Anava amb un micro i ens anava dient.
Sí, ha sigut molt friqui, però com amb tot, però bueno, com el món és tan friqui, darrerament, doncs ja no ve d'aquí, no? Ara mateix estem a la ràdio parlant amb una mascareta a la boca, etcètera. Vull dir que hi ha moltes coses que hem anat assumint i aquesta va ser una altra extravagància més que jo al principi pensava, jo em bellugo molt i m'encanta estar com molt amb ells, diguem-ne, no? I tocar-nos i no sé què, i clar, aquesta vegada havia d'estar fora i a més parlant amb un micro i em vaig convertir com una veu abstracta. Era
absolutament,
com un gran hermano.
No el veiem perquè estava la platea apagada, llavors veiem una llum vermella del micro i pensàvem, bueno, deu ser aquell.
Sí. Però creo que el segon dia o el tercer ja me n'havia oblidat del tema i llavors com una mena de... no sé si és bo o dolent, però com una espècie de sonat, anava amb el meu micro i xerrant amb ells com si estigués davant. Me n'oblidava que no em veien i va ser força curiós, sí.
Ha estat un any molt dur, el que deixem enrere ara per la cultura. De fet, mira, ahir parlàvem amb la Letícia Dolera i amb el Pau Roca, que estan a la sala Joan Brossa amb les coses excepcionals, i ells pràcticament que jugaven un pèsol que tancarien també la cultura amb les mesures que es van anunciar ahir. Finalment no, la cultura no s'ha tancat, però déu-n'hi-do. Els mesos que heu passat i que hem passat sense poder entrar a una sala de teatre, en una sala de cinema. En tot cas, com creieu que serà aquest 2021? No sé si veieu l'horitzó o teniu la sensació, com crec que el conjunt de la societat té, de tornar a la casella de sortida de la pandèmia constantment. No? Ara tornem a estar en 10 dies d'aturada social i les xifres un altre cop disparades.
Jo crec que les conseqüències de tot això trigarem a superar-les, diguem, no? Perquè hi ha unes conseqüències econòmiques molt greus, no? Tot el que és el sector cultural, els aforaments, els tancaments, tot això tindrà unes repercussions que crec que encara no en som del tot conscients. I si veiem la llum, doncs no ho sé, és que no ho sé. En principi ja hi ha una vacuna, en principi... No? Suposem que la temporada que ve serà d'una altra manera, no? Aquesta, bueno, ja veurem. És que no ho sé, és que amb aquest virus sempre hem anat tan a remolc tot que no ho sé.
És com molt difícil, no? Perquè és molt cíclic, llavors ara de cop sembla que estem bé, però llavors no, llavors és com impossible. Bueno, pots intentar ser positiva, però et donen per tot arreu, eh?
Però la cultura és que abans en parlàvem també, la cultura és un bé essencial. No? Des de setembre, em sembla.
Des de setembre, no?
Ho és?
La cultura fa salut. Jo penso realment, no? La cultura fa salut i per dir alguna cosa positiva, no? Realment, jo els espectacles que he anat a veure i aquest que estic fent ara, s'està recuperant una pulsió artística molt potent i el públic està venint, està recuperant la necessitat de per què anava als teatres, no? Que són una mena de temple, jo penso, on sí, on trobar-te amb tu mateix i on fer connexions que són importants perquè el teu cos estigui saludable. Vull dir que jo crec que mica en mica s'aniran tenint i per com estan funcionant les restriccions d'última hora, no sé, toco fusta a la taula que tinc davant, que s'està començant a entendre que el teatre i a les sales de concerts és impossible que hi hagi un rebrot perquè tothom està absolutament amb mascareta i amb les mans ben netes, no? Vull dir que sembla que s'està entenent.
I ben ventilat, perquè fa un fred.
I ben ventilat.
Fa fred, m'has posat fred.
Molt bé, Irina, això necessitàvem.
I positivitat.
Sí, ah, exacte.
Tens tota la raó, Helena.
El que sí que està clar és que durant el confinament més bèstia, no? I a mi m'agradaria que la gent es plantegés què hauríem fet sense llibres, sense música i sense sèries i sense la nostra feina, no? La feina de les persones que ens dediquem a la cultura, que quan no treballem no cobrem i que també hem de viure, no? Perquè després la gent pugui tenir aquesta part de nutrir l'ànima, no? Tan important. És un bé essencial, no sé, tanquem-nos sense res de cultura, a veure què passa, no? Doncs llavors l'hem de cuidar, hem de cuidar la cultura i les persones que s'hi dediquen, no et dic jo, Bueno, sí. Clar, evidentment, però... Sí.
Cristina Genevat, Maria Rodríguez, Helena Terrats i Julio Manrique, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Gràcies.
Sí, enhorabona per aquestes tres germanes que teniu al Llibre de Montjuïc. Senyors del Llibre, si us plau, preneu nota i regaleu-nos més sessions. Amb ells. Vinga, gràcies.
Gràcies a tu.
Laura.
Gràcies, bon dia.
Pausa per publicitat. Sí, vinga, ara tornem.
Catalunya Ràdio.